Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Ja no parlarem més de Neymar en aquest mercat d'estiu. Ara ja podem començar a parlar de si vindrà l'any que ve. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Ni de Neymar ni de Pogba. Bona tarda, Vallori.
Neymar es queda i Rakitic també.
I arriba una aturada FIFA que servirà per la reflexió i l'anàlisi d'una situació que deixa a Neymar, concentrat en Brasil, assumint que continuarà uns mesos més a París i al Paris Saint-Germain. Rakitic aposenta els seus pensaments alliberat de la concentració de Croàcia després d'un estiu agitat. I Rafinha ja torna a trepitjar Vigo en la seva segona etapa al Celta.
Un espanyol de doble cara.
I que ha d'aprofitar l'aturada de la Lliga per buscar aquesta fórmula que els permeti compatibilitzar amb garanties la competició domèstica amb l'europea. Una dinàmica a la que no està acostumat a les darreres temporades l'espanyol i que obliga a repartir esforços per trobar solucions, sobretot ara mateix, al torneig de la regularitat.
El Girona s'ha mogut al mercat fins al darrer dia.
I de mica en mica, Quique Cárcel ha portat 16 cares noves a Montilivi. Les dues darreres, el porter Asier Riesgo signa una temporada i el lateral Brian Olivan arriba cedit pel Cádiz, presentats avui perquè la Lliga a segona aquest cap de setmana no s'atura.
Espanya ja s'ha classificat per la segona fase del Mundo Bàsquet.
Demà últim partit contra la selecció d'Iran, fonamentalment a la recerca de recuperar sensacions perquè el joc davant Tunísia i Puerto Rico no ha estat convincent i alguna de les favorites, com ara Sèrbia, s'està mostrant a la primera fase com una piconadora incontestable.
Rafa Nadal va llançat a l'Open USA.
Victòria davant Marin Cilic en 4 sets per assolir els quarts de final amb un joc en fase ascendent del Manacorí i amb espectacles sobre la pista Artur Ash. Demà partit contra Schwarzman a l'argentí amb un quadre que permet pensar de manera molt factible en una final Nadal-Federer.
I avui tenim crono individual a la Vuelta.
És l'única etapa cronometrada de l'edició d'enguany de la Vuelta a Espanya. Poc menys de 40 quilòmetres per arribar a Pau des de Jurançon amb Roglic com a favorit davant de Nairo Quintana, l'actual líder.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I quines són avui, Gil, les enquestes Esports Cope?
Enquesta en clau Futbol Club Barcelona. Pregunta molt clara i molt directa. Ha fet bé la feina el Barça en aquest mercat de fitxatges? A Vidal, suspèn, amb un 56% de vots en contra per només un 44% que creuen que el Barça sí ha fet bé la feina en aquesta finestra de contractacions. La pregunta en clau blanc i blava, la mateixa. Ha fet bé la feina l'Espanyol en el mercat de fitxatges? Rufete, suspèn, un 65% de vots en contra de la gestió de l'Espanyol. En aquest mercato, només un 35% de vots a favor. Ja sabeu, estem buscant guanyador d'entrades dobles pels propers compromisos de Barça i d'Espanyol al Camp Nou i a Cornellà Prat. Per això, quan voteu, heu de deixar comentaris. Ja sabeu, el nostre compte de Twitter, @esportscope.
Gràcies, Gil. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Peirés, el control de so, el Joel Gadé està a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esportscope.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
S'ha acabat el colabrot Neymar per aquest estiu. Neymar no vindrà al Barça, es queda al PSG, però sobre l'operació sobrevolen algunes incògnites com el grau d'interès del Barça per fitxar-lo, les motivacions reals, si realment era una petició de Messi o si pesaven més els interessos d'alguns dels implicats en fer aquesta operació, sobre la voluntat real que ha tingut el PSG de vendre el futbolista al Barça, sobre el paper més o menys actiu del Real Madrid des de l'ombra, potser la resposta a alguna d'aquestes incògnites no arribi fins l'estiu del 2020. Mentretant, tocarà curar les ferides que deixa aquest serial.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
You got me running.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui, dia 1 després del tancament del mercat. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
S'ha tancat el mercat, per fi.
Sí, per fi, sense sorpreses. Si el primer dia el Tani hagués dit al Barça no vull prendre Neymar, doncs s'hagués acabat. I el cert és que els primers dies, jo estava recordant ara, que Bartomeu, el president del Barça, deia una i altra vegada Neymar vol venir al Barça, el PSG no vol vendre, no hi ha cas.
Doncs sí que hi ha hagut cas, al final. I el cas ha acabat com ha acabat, de moment. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Ens ha donat vidilla aquest estiu.
Sí, home, això sí, això sí. El cas ha acabat amb Neymar al PSG, amb Rakitic, que es queda al Barça, i l'últim moviment de mercat a Can Barça ha estat la sortida de Rafinha al Celta.
Rafinha ha estat l'únic moviment de l'últim dia de mercat al Barça. Jugarà cedit al Celta aquesta temporada, és a Vigo, ja signat. El club gallec assumirà la seva fitxa. Hem de dir que Rafinha ha fet un esforç econòmic i pagarà fins a 1,5 milions d'euros al Celta, al Barça en variables. Rafinha serà presentat aquest dijous a les 8 del vespre com a nou jugador del conjunt vigués, on també va jugar seguit la temporada 2013-14 a les ordres de Luis Enrique, i es retrobarà amb l'ex-blaugrana Denis Suárez. De fet, els dos van sortir de Madró a Rafinha, compartit a les seves xarxes una foto amb Matinha, els dos amb la samarreta Celtinha, Rafinha amb el 12, el seu pare amb el 6 que lluïa, i escriu: "Nos lo vamos a pasar muy bien esta temporada, celtistas, ja esteu en casa".
I Rakitic es queda al Barça.
Se queda. Ell a Barcelona, Neymar a París. De fet, és un dels futbolistes Rakitic que ha entrenat avui a la Ciutat Esportiva amb la resta de jugadors no internacionals, perquè aquesta vegada no ha anat convocat amb Croàcia. El seleccionador d'Alic no el veia centrat ni capaç de donar el 100% davant la incertesa del seu futur en aquests últims dies de mercat. La Juventus és un dels clubs que volia Rakitic, però el club italià té problemes econòmics i només oferia intercanvi de futbolistes, una fórmula que no convencia al Barça, que volia caix. Per tant, Rakitic es queda i suposem que a partir d'ara Valverde li donarà més protagonisme al croat, que aquest inici de temporada. No ha jugat cap dels dos últims partits i en el primer va sortir després del descans a Sant Mamés.
Del que més s'ha parlat, però, aquest estiu ha estat del cas Neymar. Volem saludar a Marcelo Beckler, company d'Esport Interactivo, que va ser el periodista que en el seu dia va avançar fa 2 anys aproximadament que Neymar deixava el Barça per fitxar pel PSG. Volem preguntar-li com ha vist la moguda d'aquest estiu. Què tal, Marcelo? Bona tarda.
Molt bones.
Com estàs? Tot bé?
Sí, tot bé. Més tranquil, no?
Més tranquils,
no? Tothom som més tranquils avui des que s'ha trencat el mercat.
Sí, sí. La certesa ja la tenim, de que Neymar no vindrà després d'aquest mercat d'estiu al Barça, però sobre l'operació continuen planejant algunes incògnites que volem comentar amb tu. Tu has tingut en algun moment aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, de que realment Neymar estava a prop de fitxar pel Barça?
Sí, estava a prop i jo crec que si al cap de tot, si Dembélé volgués anar al Paris Saint-Germain, la cosa jo crec que es faria. Perquè la quantitat de diner que podria donar al Barça no era la que el Paris Saint-Germain desitjava, però el Paris Saint-Germain també sabia que tenia un problema molt greu al seu vestidor, que era Neymar, i podrien fer-li fora. És que el Paris Saint-Germain el que vol és jugadors que siguin compromeses al projecte, i Neymar tothom sap que no hi és. Doncs era sí una possibilitat. Jo crec que si Dembélé volgués jugar al Paris Saint-Germain, aquesta operació a dia d'avui seria feta.
Però a mi em sorprèn, perquè el Barça evidentment va filtrar l'oferta, el que li demanava el PSG eren 150 milions d'euros, més Dembélé, més Rakitic i Todibo, i des del club, des del primer moment, sabien que era pràcticament impossible, si no una quimera, convèncer l'extrem francès. És a dir, d'entrada, el Barça sabien que era impossible ja arribar a aquesta oferta, perquè Dembélé, igual que t'ho deien des del seu entorn a mi, en aquest cas directament, també al Barça li deien el mateix, que no es mouria.
Sí, sí. A principi, Dembélé no entraria en cap operació. Jo m'acordo de parlar amb gent del Barça al mes de juliol, em parlaven de que Dembélé era un jugador intocable perquè el Barça li considera per futur una peça important, i pel present també. El Barça té una davantera forta amb Messi, Griezmann i Suárez. El Dembélé és un jugador que et dona coses diferents, distintes, i al principi no entraria. Va haver un efat molt gran del Barça amb Dembélé després de Sant Mamés, i el que va fer una vegada més el francès, la disciplina i tot això. Doncs jo crec que al Barça li havia bons ulls que embraça l'operació, i especialment després que ja no hi era Coutinho. No sé si anem per un camí que és que el Barça pot ser que s'havia plantejat una oferta que seria impossible de que el Partit Germà l'acceptés, però jo crec que el Barça anava en sèrio per Neymar.
Clar, és que aquest Marcelo ha estat un altre mantra que ha planejat sobre l'operació durant tot aquest temps, no? Saber fins a quin punt l'interès del Barça era real en Neymar, que volia posar tota la carn a la graella per fitxar-lo, o que era una maniobra per intentar contentar el nucli dur del vestidor, començant per Leo Messi.
Exacte. Estem parlant d'això aquests dies aquí a Barcelona, aquestes hores aquí a Barcelona, he vist també alguna cosa, però jo crec que el Barça no va en aquest sentit, perquè jo crec que no jugaria així. I s'hauria d'interpretar molt bé tothom al Barça, els actors en aquest cas s'hauria d'interpretar molt bé i jo crec que no ho fan així de bé. El Barça per mi no surt bé de l'operació, la directiva del Barça no surt bé, es va mullar per mi més que s'hauria de mullar, anant a dues vegades cap a París i fent tot aquest circ que hem vist. Doncs jo no crec que el Barça jugaria aquestes cartes perquè al final de la història surtés tan malament i tan dolent d'aquesta operació. Per mi, si el Barça fos jugar i fer un teatre, s'hauria de sortir com a un vencedor i no és el que va passar.
Però si ets una mica mal pensat, Marcelo, quan tens 60 dies de mercat i la primera oferta formal sobre la taula del PSG la presentes el dia 27 d'agost, és una mica estrany, eh?
Sí, és estrany, però això passa també, eh? Perquè l'oferta formal moltes vegades és perquè només formalitza i ja està, perquè el Barça s'havia anat dues setmanes abans a París i no calia fer una oferta formal i per escrita. Si parlàs al Barça amb el Paris Saint-Germain i allí si s'hagués fet un acord, jo crec que un dia més el Barça enviaria al Paris Saint-Germain una oferta per escrit i això s'hauria de arreglar. No sé si estem aquí dient que el Barça només el dia 27 se va interessar per Neymar, per mi no és així, per mi el Barça se va interessar per Neymar quan ve que hi ha una oportunitat de mercat, que s'hauria fet un monagrat al vestidor, que el Barça no sap si en dos anys tindrà a Suárez i a Messi, i doncs el Barça ja teria el recanvi amb a Griezmann i a Neymar, i també al port de que acabés al Real Madrid. Jo crec que aquest port que acabés al Neymar al Real Madrid va fer com que el Barça accelerés tot el procés, l'operació, i s'hauria de ser més tranquil·la i jo crec que menys pública que va fer el Barça.
Mm-hmm. És evident que aquesta vegada el PSG com a mínim ha accedit a seure's amb una taula amb el Barça, però creieu que el PSG en algun moment ha estat disposat a vendre a Neymar al Barça?
Jo crec que sí, perquè el problema que té el Paris Saint-Germain amb Neymar és molt gran, és molt gros, és un jugador que no vol ser allí, que inclús la informació que surt a la web brasilera Wall el dissabte, que Neymar va posar 20 milions d'euros de la seva part, dels seus diners, per donar més força a l'operació del Barça, és veritat. Mm. És veritat que aquests diners són de la prima que el Barça li té que pagar a Neymar, i doncs això s'arreglaria en 15 minuts parlant a les dues parts. Però el desig del jugador era marxar. El jugador està tocadíssim al Paris Saint-Germain, amb la ficció, amb el vestidor, amb tothom, amb la institució també. I Leonardo té una mà molt dura en aquests casos, un exfutbolista i un dirigent amb molt caràcter, i jo crec que no faria també tot aquest teatre només per ensenyar al Barça i a tothom que no li vendria i perquè el Barça acabés mal. Jo crec que el problema que té el Paris Saint-Germain, el vestidor ara mateix, és molt gros perquè no volguessin resoldre de la millor manera.
És que jo crec que Leonardo, que el director esportiu del Paris Saint-Germain, sí que ha volgut donar sortida a Neymar, sí que l'ha volgut vendre. El problema aquí, amb el que ha topat el Barça, amb el gran obstacle, és amb Qatar. És el que ens deien des del club. Sempre han tingut la sospita de que el Sheik, que és al final el propietari del club francès, no voldria vendre a Neymar per una qüestió d'orgull, per tot el que va passar amb l'espònsor, amb Qatar, amb el Barça en el seu moment. I jo crec que si fos una decisió esportiva merament de Leonardo, fins i tot del Khelaifi i del propi Tuchel, sí que haurien accedit a vendre Neymar, però quan es va posar pel mig, evidentment el Cheik, que és el que té l'última paraula, va dir no vull sentir-ne ni parlar del Barça, i en tot cas, si el volen, que paguin el traspàs íntegre que vam abonar nosaltres ara fa 2 anys. I sabien que això era impossible, inviable, perquè el Barça ha hagut de demanar un crèdit per Antoine Griezmann, i això ho sabem aquí i ho sap tot el món.
Exacte. El problema és que el Paris Saint-Germain, si té un director com és Leonardo, i si té un president com és el Nasser Al-Khelaifi, i si tu com el don del club, com el Sheikh aquest, dona la responsabilitat a aquests dos perquè negocien, i al cap de tot diu no, és que jo no vull vendre, el Paris Saint-Germain té un problema també, aquí no estem per parlar dels problemes d'ells, però té un problema també de que el Sheikh i el don té una direcció molt distinta dels que treballen per ell, que és Leonardo i el Nasser Al-Khelaifi.
Sí, sí. No sé si al mercat d'hivern, però segur que al proper mercat d'estiu en tornarem a parlar, segur. I també tinc curiositat, Marcelo, per veure quina temporada fa Neymar.
Exacte. Ara ve si... com jugarà, si jugarà il·lusionat, motivat, si posarà tot també les piles a aquesta temporada al Paris Saint-Germain. No pot jugar el que a ell li interessa, que és la Champions, les tres primeres jornades, els tres primers partits, no pot jugar perquè està sancionat. Doncs a veure com es comportarà Neymar. Quan era al Barça tenia un compromís gran amb l'equip, amb el seu cos també, i al Paris Saint-Germain sembla i em diuen que és diferent, que és un jugador que a l'extracamp li interessa més. Tot això que el cic dels brasilers, que hem vist amb Ronaldinho, que hem vist amb Romario aquí al Barça, i tot això passa amb molts brasilers d'arreu del món, i jo crec que pot ser que estigui passant també a Neymar, i que si tornés al Barça donaria un giro a la seva carrera, però no sé al Paris Saint-Germain com funcionarà això en 6 mesos o en 4 mesos fins que s'obre el mercat d'hivern.
És evident que ara Neymar està tocadíssim, perquè jo crec que fins i tot ha fet més el propi jugador per intentar tornar aquí a Barcelona que el propi Barça, que el propi Bartomeu, però jo crec que es prendrà aquesta temporada com un trampolí per si realment vol tornar a vestir de blaugrana, perquè sap que ha de fer un bon any. I ara aquí el més important és, ara està bé, perquè està a Miami amb la selecció, li anirà bé doncs, per desconnectar una mica de tot, i aquí ara l'important és el que ja es comença a publicar des de París, no? Que Nasser Al-Khelaifi ha de començar a reunir el grup d'ultres, que no són com els ultres que pot haver aquí a Espanya, doncs per intentar reconduir una mica les relacions amb Neymar, perquè allà fins i tot a París si tenen problemes amb algun jugador els hi arriben a cremar cotxes. Per tant, jo crec que ara el més important és que des de París s'intenti crear un nou clima respecte a Neymar i que ell es centri en el futbol pensant en que encara és jove i que si l'any que ve, que la seva clàusula és de 170 milions d'euros, vol venir al Barça, el que ha de fer aquest any és rendir al 100%.
Marcelo Beckler, Sport Interactivo, gràcies per atendre'ns.
Una abraçada, adéu.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
.24. Neymar ara mateix està a Miami i amb ell està el nostre company Nacho García. Nacho, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Muy buenas, Nacho. ¿Cómo ha sido el aterrizaje de Neymar por allí?
Bueno, pues Neymar llegó el domingo, igual que algunos compañeros también desde Europa, por ejemplo su compañero Thiago Silva. Luego, bueno, cada uno optó por su plan, ¿no? Tenían la posibilidad de irse al hotel de concentración, que es el Mandarín Oriental, en la zona financiera de Miami. Esa opción la eligió Thiago Silva y, como mucha gente habrá podido seguir, Neymar optó por quedarse a pasar la noche en Miami Beach. Hay que recordar que no hizo nada que no estuviera dentro de los planes, porque la obligación para concentrarse era el lunes. Es decir, que Neymar hizo lo correcto, pero también podía haber hecho lo que hizo Thiago Silva en este caso, ¿no? Que es haber ido directamente al hotel de concentración.
Sí, está ya te aquí, escuchamos. Está... Sí, nada, nada, está... Nacho. Sigue, sigue.
No, te decía que se le ve con otro aire, ¿no? Yo creo que cuando está con la selección brasileña le cambia la cara. Evidentemente está con la que es su familia deportiva. Y aunque, bueno, es evidente y lo comenta la gente muy cercana a él, que puede estar destrozado, yo creo que esto le va a venir muy bien para tratar de olvidar un poco lo que ha sido el mes de agosto, ¿no?
Sí, eso. Decía que ya te escuchamos anoche en el partidazo decir que estabas a 40 metros de él. ¿Y se sabe ya si habrá zona mixta, si hablará él? Nada, ¿no?
No se sabe nada. La verdad que la CBF en ese sentido son bastante férreos. Nos van contando día a día quién habla. Y me tengo que basar en un poco las sensaciones y la experiencia con ellos también durante la Copa América, yo creo que le van a proteger, ¿eh? Yo creo que no le vamos a ver con los medios de comunicación. Es evidente que aunque la mayoría de los medios son brasileños y a lo mejor por ahí lo pueden cuidar un poquito más en cuanto a las preguntas, pero ellos mismos están obligados también, ¿no?, a preguntarle por su futuro, a preguntarle por todas las polémicas que hay alrededor suyo ahora mismo abiertas, y yo creo que le van a proteger. La única posibilidad que veo es, como decía anoche, que el jueves, el día antes del partido, van a hacer una zona mixta. Entiendo que sacarán 4 o 5 jugadores para poder hablar con ellos. Y quizás ahí, ¿no?, en ese formato, se le puede proteger un poquito más, pues a lo mejor le veamos, ¿no? Pero lo que es una rueda de prensa normal, como la que vimos ayer, por ejemplo, de Bruno Henrique o de Jorge, yo creo que no la vamos a ver a Neymar.
En Miami tenemos Brasil-Colombia, luego en Los Ángeles un Brasil-Perú, y hay ganas de verle jugar, que hace mucho tiempo que no le vemos.
Sí, es que no ha debutado todavía esta temporada. Se habla mucho de Neymar, pero nada de lo futbolístico. Y además de eso, pues hay que unirle que no solamente es cosa de esta temporada que no ha jugado, sino que, bueno, se cayó de la Copa América, tampoco pudo jugar. El final de temporada con el Paris Saint-Germain, pues ya sabemos también cómo fue. Es decir, no sé la sensación vuestra, pero yo por lo menos sí tengo ganas ya de ver al Neymar futbolista, ¿no? Porque yo creo que el otro Neymar, el no futbolista, el que está en la portada de periódicos por otras posibles traspasos, por polémica, yo creo que estamos todos un poco aburridos. Y el que realmente nos engancha, que es el Neymar futbolista, pues le estamos echando de menos.
Pues sí, coincidimos plenamente, Nacho. Un abrazo, estamos en contacto, gracias.
Un abrazo grande, cuando queráis.
Elena, Leo Messi continúa aquí. Els jugadors del Barça que s'han quedat a Barcelona continuen treballant, però ell continua treballant en solitari.
Sí, continua al marge l'argentí. De fet, només un dels 5 lesionats ha fet avui part del treball amb el grup. Júnior Firpo ha estat ja bastant recuperat de la seva extensió al genoll esquerre, mentre que continuen amb els recuperadors al marge Messi, Suárez, Dembélé i Neto. Han entrenat els que estan bé, els que no van amb les seleccions, en aquest cas Piqué, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Rakitic i Todibo, i se'ls ha unit, evidentment, Ansu Fati del juvenil A, que continuen disciplina del primer equip. A més, Sergi Puig del Barça B i Ramon Vila. Demà, últim entrenament de la setmana, a les 11 del matí. Després, festa, bastants dies de festa, fins dilluns a les 6 de la tarda.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Joel Gadea, bona tarda.
Joan.
Posa'ns al corrent, si us plau, dels últims moviments del mercat, que va tancar ahir a les 12 de la nit.
A la Lliga, l'últim dia de mercat va ser mogut, però va acabar sense cap incorporació de renom pels grans clubs, a excepció d'Alfons Areola, el porter francès que jugarà cedit aquesta temporada al Real Madrid. El més destacat és l'arribada de Gonalons al Granada, cedit per la Roma i amb una opció de compra pel conjunt granadí. Per la seva banda, Fabricio Agosto, exporter del Betis, Deportivo i Besiktas, va arribar al Mallorca cedit pel Fulham, de la segona divisió anglesa. I Kennedy, extrem brasiler del Chelsea, ha arribat també cedit, però en aquest cas al Getafe, que es guarda una opció de compra pel futbolista. Això a la nostra Lliga, el futbol internacional, l'últim dia de mercat va deixar un nom propi, Mauro Icardi. L'argentí jugarà al Paris Saint-Germain, s'ha dit per l'Inter, que el va renovar abans de deixar-lo a préstec a París, però el que l'AIFI, això sí, tindrà opció de fer-se amb els serveis del davanter en propietat l'estiu vinent. A París també hi va arribar Keylor Navas, porter del Madrid que no comptava pels blancs, dins de l'operació d'intercanvi amb Alfons Areola. A Itàlia, la Roma va incorporar Mkhitaryan de l'Arsenal i Kalinic, procedent de l'Atlético de Madrid, i un altre ex de l'Atlético, Radamel Falcao, es va convertir en nou jugador del Galatasaray turc.
Gràcies, Joel.
A tu.
I I abans del debat, Gil, anem amb el més destacat de la roda de premsa que ha donat el seleccionador espanyol Robert Moreno previ als partits d'Espanya contra Romania i Illes Feroe.
Roda de premsa ajornada en el seu moment per la tràgica desaparició de Xana Martínez i que ens deixa dos documents d'interès. Un, Ansu Fati, una de les sensacions del Barça aquests dies, coneixement de Robert Moreno de la seva etapa a Camp Barça del futbolista blaugrana. Paciència amb el jove valor de la pedrera blaugrana.
Conociendo Barcelona, entiendo que en cuanto un jugador como Ansu debuta y además de manera ilusionante marcando un gol, todo el mundo quiere volver a encontrar a esos jugadores que ha habido en el pasado que nos han maravillado a todos. Hace nada era cadete, ¿eh? Estaba jugando en los campos de Cataluña contra rivales de 15 años, ¿vale? Y ahora de repente se ve jugando en el Camp Nou. Yo lo que pediría es paciencia en todos los sentidos, que queme sus etapas y oye, y estoy seguro de que Ernesto va a saber la mejor forma de acompañarlo para que si él quiere pueda ayudar y si no, pues que vaya con la filial o incluso a juvenil con Víctor Valdés, que no pasa nada, ¿eh? Por haber debutado y luego volver a jugar ahí abajo, porque hay que quemar las etapas.
No passa res si el futbolista puja o baixa entre les diferents categories del Barça. Segon focus, l'escenari a mitjà termini d'un hipotètic retorn de Luis Enrique a les banquetes com a entrenador. Luis Enrique que tenia dintre del seu staff a Robert Moreno. El document val la pena. A l'actual seleccionador no li importaria gens ni mica fer un pas al costat el dia que Luis Enrique torni.
Mira, ahora mismo hay una situación muy reciente y es la que tenemos que respetar. Evidentemente no creo que se piense en eso ahora. Pero hay tres ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me hubiese gustado no hacer. La de Malta, la de mi presentación y esta de hoy. Porque a mí la situación que me apetecía y la que disfrutaba era la que teníamos antes. Entonces, a Luis lo considero un amigo y yo creo que los amigos están por delante de cualquier proyecto que puedas tener en la vida. Porque si no, creo que se pierde algo que todos tenemos que tener, que es ser persona. Entonces, si llega el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere contar con nosotros o quiere hablar con nosotros, y va a ser el primero y además encantado de dar un paso al lado y de volver a trabajar con él.
3 y 32, anem al debat. Amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio? Bona tarda.
Hola, Joan, què tal?
Bona tarda. I amb el Tomàs Bosch. Què tal, Tomàs?
Molt bé, Xato, i tu què tal?
Molt bé, home, que bueno, se cerró el mercado, por fin s'ha acabat això, eh? Ja teníem ganes que arribés el dia 2.
Llàstima que el de sempre és molt d'hora, Xato, diria el mes d'abril ja.
Sí, porque Emilio, vamos a dejar de hablar de Neymar en clave mercado de verano y ya vamos a empezar a hablar de si vendrá, no sé si en invierno o el verano que viene.
Sí, a mí lo que más me gusta, y lo digo porque evidentemente todos, absolutamente todos, hablamos demasiado, metemos las patas muchas veces y tal y cual, pero a mí lo que más me gusta es que yo, que he defendido desde el primer momento, primero, que no me apetecía que viniera, y segundo, que me parecía todo un postureo, lo habéis oído vosotros decírmelo durante todo este tiempo, ahora se demuestra que todo ha sido un postureo y todo el mundo se apunta, ya se veía que no iba a ser, que ya, o sea, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo colegas, compañeros que escriben, compañeras que escriben, qué tal esto, ya se veía venir. No, señores, no se veía venir. Aquí ha habido mucha gente en los medios de comunicación que no ha parado de empujar para ver si salía. Y al final se ha acabado demostrando con el texto de Le Parisien y con la explicación del jeque diciendo o traen aquí 300 kilos o este tío no se va. O sea que, y entonces me parece realmente, yo estoy muy contentillo porque no viene, porque creo que el Barcelona tiene que tirar para adelante y ganar la Champions y ganar la Liga y lo que sea con los que tiene. Y repito, este muchachito tuvo la oportunidad de su vida de ser eterno y de pasar a la historia en el Barcelona. Y decidió irse, él, su padre o los Tois, me da igual. Por lo tanto, a la que se quede en París, intentemos, por otro lado, que no se alíe ahora con Mbappé, con el Cavani o con Icardi o con el que sea y nos gane la Champions, pero estoy feliz, pero con otro, pues imagínate.
Anoche, como siempre, Mundial, Tomás Guas, cuando decía, mi ídolo es Altani.
Sí, hombre, un tipo que dice, ponga 300, es mi ídolo, chato.
Claro. Ara, Tomàs, això ho podia haver dit el primer dia i ens haguéssim estalviat
sí, no, però,
tot el Colebrón.
Sí,
no, però que lo dijo
callaba,
Juan, que lo dijo.
Sí, sí, se lo callava.
Que lo dijo Juan, que lo dijo, que estava cantadísimo sí, que sí, no lo iban sí. a vender por 123 jugadores, hombre.
Sí, 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 sí.
Y yo lo que no tengo...
Por eso decía Bartomeu, no hay caso, porque sabía que no se lo iban a vender.
Claro, pero llavors, ¿quién marea la perdiz? Si yo mantengo, o sea, como eso el fútbol es una puta.
Sí, como dice Emilio, la mareamos todos, la perdí.
Claro, no,
de repente,
pues muy bien.
De repente en la Copa América, de repente, perdona Emilio, en la Copa América se saludan Leo Messi y Neymar durante 5 segundos y se hacen 20 portadas diciendo, Leo Messi trae a Neymar.
Y como el mismo Joan hace, me parece, juraría que hace 3 semanas, Joan dijo aquí, ellos no fueron capaces de retenerlo cuando dijo que se iba. Pues ahora el Barcelona tampoco ha sido capaz de traerlo, lo siento mucho, vosotros lo pudisteis retener y él os hizo butifarra y se fue. Pues a mí me ha pasado lo mismo, yo he puesto ahí un dinerito y unos jugadores y han dicho que no, pues lo siento Leo, lo siento Luisito, mira, tendréis que tirar sin él.
Sí. Menos mal, menos mal que no viene Neymar y menos mal que se queda Rakitic,
Yo creo sinceramente que a lo mejor, porque eso, Manu, Tomás, Joan, habría que verlo, a lo mejor... futbolísticamente, si este muchacho hubiera emergido, sería tremendo, como dice Tomás, a lo que tienen, y añades Neymar, y puede ser tremendo, pero yo creo que el Barcelona tiene equipo, y por otro lado también, yo creo que el boquete económico que significa esto, el caos que significa en la contabilidad del Barcelona, lo siento mucho, pero hubiera sido impresionante.
Sí, sí. Sí, és veritat, Tomàs, que de tota manera la imatge del Barça queda tocada per com ha anat tot plegat i que també hi haurà conseqüències que veurem fins a quin punt poden ser greus o no. I ara l'Oli traia el nom del Rakitic, no? Que vaya paper aquests dies.
Sí, gratuït, a més, perquè a més és el que estem dient, si ho saps, del primer dia. Jo quan va sortir, no recordo si va ser el Paco qui va ser que ha dit, el Madrid ho calcula en 500 milions. És veritat, no hi ha cap club del món que pugui pagar això. Ya está, es que hem deixat de parlar. Ahora, mira, mira, hay un lío cojonudo, los chicos quieren, claro. Tal cual, voy a preguntar. Bueno, pues como no, si vas a preguntar...
Y después, Tomás, perdona que te interrumpa, hay otra cosa que es cristalina y que es muy clara, ¿vale? Y que creo que por eso también forma parte de lo que yo comenté con el postulado del Real Madrid, que es, si el Real Madrid tiene el ojo en Mbappé sí que son 500 millones.
Ah, bueno, ¿vale? es que me lo han quitado.
O 350, ¿me entiendes? O sea, eso sí... que es una apuesta, señores. Lo de Neymar es una apuesta y un puto misterio, perdón, y un misterio, un auténtico misterio.
Oye, no, ¿sabéis?
Yo estoy de acuerdo. El Madrid se ha metido hasta ayer un lío que ellos lo explicarán, bueno, que esto es una cosa, es una apuesta, lo que digo yo de la elección de los futbolistas. Pues mire usted, si usted cree que lo ha fichado y lo de la vieja guardia va a salir para adelante, yo lo dudo, pero bueno, o sea, es su casa y ya se apañará. Ahora, que cuando va a poner el la carne en el asador va a ser por el otro, yo no tengo la menor duda. Y es por lo que la tienen que poner, en definitiva, ¿no?
Es que yo iba a incorporar eso. ¿Sabéis lo que paga, no? El PSG por Keylor Navas.
No,
yo tampoco.
15 millones de euros.
Mm-hmm.
15 millones de euros. 15 solo. ¿A cambio de qué? 15
no,
solo.
Ojo. Todo esto que estamos diciendo, de que en el 2020...
Es así, ¿no? 15 millones, lo he leído bien.
Sí, puede ser que sí. Y 7, yo hombre, lo que me quedo es que le da 7 limpios por 4 años, chato, y es muy bueno. Yo lo que te quiero decir, Manolo, es que todo esto que ahora empezamos a explicar, de que el año 20 o el 21 o el 40 Mbappé vendrá al Madrid, ya hablaremos. ¿Me comprendes? Todas estas coñas que dicen, pues realmente, sí, oiga, yo me hago una idea, yo soy el Madrid, digo, entre uno y el otro, me espero al otro. Ahora, que lo veas vestido de blanco, ya veremos.
Ya, pero ahí, Tomás...
Mi ídolo es mi ídolo.
Clar, és que al final depèn també el Madrid del mateix que depenia el Barça, de que el Tani vulgui vendre'l.
Sí, però, Juan, hay una cosa que vuelve a ser decisiva. Si el PSG gana la Champions... puede soltar a Mbappé. Y si la pierde, puede soltarlo con más razón todavía.
Bueno, pues entonces habrá cola.
Es que yo lo que... Ya, no, Tomás, un momento. A 500 millones no habrá cola,
Bueno, escúchame, yo te digo, la Juventus...
300,
Oye, la Juventus y los Manchester United y todas estas historias de un chico decide a dónde quiere ir, que aquí hay 3 o 4. Oye, el Pogba no se mueve porque tiene más dinero que el Madrid y que el Barça juntos.
Claro.
Porque en otras circunstancias, hace unos años, hay un tren ya floja durante el mes de agosto, 200, 240, 180,
después,
lo fichas. Ahora no lo fichas.
Y después otra cosa que quería comentar, Joan, Manu, es, y eso también me lo habéis oído muchas veces, el fútbol, el negocio, la multinacional del fútbol, y sobre todo los futbolistas y los vestuarios, son tan falsetes, son tan egoístas, son tan suyos, que esto que ha ocurrido pasará volando. O sea, yo no me creo en ningún momento ningún tipo de consecuencia. O sea, Rakitic pasado mañana aparece en el vestuario tan feliz y tan contento y empieza a jugar. Neymar se pone con la selección, vuelve a París, meterá tres goles y las pancartas que le piden que se vaya saldrán, vamos a por la Champions. Mbappé hará una conferencia de...
No hay vergüenza,
En el Parisien y se abrazarán y tal. Esto no dura nada. O sea, aquí no hay desolación ninguna. Estos tíos pa'lante y ningún problema.
Sí, sí. Hombre, la prueba la tenemos en Griezmann, por ejemplo, que había mucha gente en contra, que se le van a silbar y tal, y nada, ha llegado aquí, dos buenos partidos y adelante.
Porque es así, pero a ver, Joan, si había la mitad del barcelonismo que quería Neymar después de lo que les había hecho Neymar.
Sí, incomprensible.
¿Qué secuelas puede tener en Rakitic haber estado tres años seguidos en el mercado para salir?
Sí, sí.
Mira, hoy hace...
Tiene la piel de cocodrilo.
Oye, hoy hace 11 años nos dejó el gran Juanito Segarra. Te puedo poner a Ravallés, te puedo poner a Biosca, te puedo poner tal. Oiga, es que no puede haber comparación. Es que es otro mundo y es otra vida.
Tal cual.
Nosotros seremos del Juanito toda la vida, hasta el día que le acompañemos en el cielo. Coño, esto es una coña que no se puede creer. Bueno, es la vida, ¿no?
Claro, es que Juan, Manu, Tomás, cuando hablamos... Repito otra vez, yo soy muy crítico, eso es verdad, y muy despegado a menudo, incluso con algún que otro texto. Pero... esta gente abraza la camiseta que sea. O sea, este muchacho probablemente se hubiera podido ir a la Juve o al Madrid.
Sí, sí, hombre.
Probablemente. Yo no sé cuánto de cerca ha estado para irse a uno de estos dos, pero se hubiera podido ir.
Tranquilamente.
Por lo tanto, no hablemos de tantos amores y de tantas locuras. No nos vamos tan locos por este muchacho.
No soy feliz y lo voy a hacer en Turín o en Madrid. Pues si lo hubiera venido, lo hubiera hecho indudablemente.
Sí, señor. Senyors, ho deixem aquí de moment. Seguirem parlant, Emilio, Tomás. Venga, com sempre, gràcies.
Un abrazo.
Adéu.
España sigue su lucha en el Mundial de Básquet. Próxima parada, España, Irán.
Sergio Llull, vamos a entrar, hemos entrado.
Este miércoles desde las 2:20 de la tarde en tiempo de juego, la selección busca una nueva victoria.
Llull metiendo para Gasol.
Vive en COPE el Mundial de Baloncesto de China.
Marc Gasol y Juan Fernández.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Volver a disfrutar cocinando. Volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Venga, parlem de l'Espanyol. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
De este Espanyol de doble cara, que saca una buena cara en Europa y una mala cara de momento en la Liga.
Así es, son dos caras de la moneda, podríamos decir. Recordemos, el Espanyol ya disputó 3 previas de Europa League con unos globales de 7-1 ante el Stjarnan, de 6-0 ante el Lucerna y de 5-3 ante el Soria, lo cual nos deja 6 partidos jugados, 5 ganados y 1 empatado, 18 goles a favor y solo 4 en contra. Totalmente opuesta a la cara que mostró en Liga. Recordemos, empezó perdiendo contra el Sevilla 0-2, empate ante el Alavés sin goles y derrota por 3 goles ante el Granada, es decir, 3 partidos jugados, un empate y 2 derrotas. 5 goles en contra, ninguno a favor, único equipo de la Liga que todavía no convirtió ningún gol. Un punto de 9 de los disputados, por ende, esto lo deja anteúltimo en la tabla. Solo el Leganés está por abajo con 3 derrotas.
Comentem la jugada, comentem la situació amb el gran Dani Solsona. Dani, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Com ha anat l'estiu? Tot bé?
Tot bé. Perfecte.
Magnífic. Pendents d'aquest Espanyol, Dani, que en fi, que ens transmet unes sensacions diverses. Per una banda, l'alegria de que l'equip s'hagi classificat per la fase de grups de l'Europa League, però a la Lliga un de nou.
Sí, i la veritat és que jo estava una mica expectant a veure quin Espanyol ens trobaríem, no? Perquè després de passar a la fase de grups, doncs, jugant contra el Sevilla en Lliga, doncs, podíem entendre que aquell partit no va estar bé, que no es va jugar bé, i entendre que jugaves contra el Sevilla, que el Sevilla és un dels equips grans, i que era possible que poguessis perdre i tot això, no? Però, clar, vaig esperar fins al partit de l'Alavés. I llavors, a partir de l'Alavés, he comprovat que l'Espanyol no està bé, que sí que ha guanyat aquestes prèvies per anar a la fase de grups. També és veritat que els equips doncs tampoc eren d'un nivell de competició molt gran, i ara ens trobem que l'equip no acaba d'arrencar, no està jugant bé, hi ha decepció, jugar contra l'Alavés, contra el Granada, que segurament són equips d'aquells que lluitaran per estar a la mitja classificació, si poden.
És per estar preocupat, aquestes alçades, o l'equip té una mica la coartada de com ha hagut de fer les eliminatòries prèvies a l'Europa League i combinar-ho això amb la Lliga, i l'objectiu prioritari en aquest tram inicial de temporada era classificar-se per la fase de grups, té una mica la coartada i hem d'esperar una mica més.
Sí, hem d'esperar una mica més, home, hem de donar una mica de tranquil·litat i tenir una mica de paciència, encara que jo dic que preocupació existeix, perquè veus que l'equip no acaba d'arrencar, vull dir que sí que juga, que vol tenir la pilota, que vol elaborar molt al mig del camp, però després no hi ha profunditat i es converteix en una mica en un equip doncs bastant entre cometes innocent, no, en aquest aspecte, i que qualsevol en aquest aspecte com el Granada, doncs a les contres et poden fer molt de mal. I preocupació, sí, ho veurem ara, hi ha 15 dies, això és bo perquè Gallego sempre ha anat transmetent el fet de dir que no han tingut temps per preparar, que no han tingut temps, doncs ara té 15 dies, i després dels 15 dies hi han 7 o 8 partits en 3 setmanes, eh? Vull dir que s'han de posar les piles.
David Gallego et genera dubtes?
Home, és molt aviat, eh? És molt aviat, eh? I no... M'agrada ser bastant prudent perquè acaba d'arribar... S'han anat jugadors importants, vulguis o no vulguis. Ha marxat un central que era el que marcava la línia defensiva, com era Hermoso, sí. I ha marxat el jugador que ens va marcar 17 gols. Vull dir, sí que han arribat, però per mi segueix sent una incògnita el fet de que Caleri i Ferreira doncs, puguin arribar a aquest nivell, no? Ojalà que sigui així. I Gallego, bueno, anem a donar amb una mica més de temps, perquè sí que és veritat que l'Europa League doncs, ha pogut condicionar, no? I tampoc ara anem a començar ja a destrossar-ho tot.
Al marge de les sensacions que transmet l'equip i dels resultats, d'aquests primers resultats de temporada a Europa i a la Lliga, la confecció de la plantilla, ara parlaves de les baixes importants, bàsicament les d'Hermoso i Borja Iglesias, creus que la feina que s'ha fet des de la Secretaria Tècnica ha estat bona? Des del punt de vista de la confecció de la plantilla estàs tranquil?
Home, aviam, pràcticament hi ha dos jugadors per lloc. Et poden agradar més o menys. Però jo potser hagués gastat una mica de diners en portar un delanter centro, diguéssim, una mica més contrastat, no? Ja sé que Caleri l'any passat va marcar 9 gols o 11 gols entre la Lliga i la Copa amb l'Alavés. Ferreira era una mica un meló per descobrir, almenys nosaltres, perquè la temporada passada no va tenir temps de demostrar i va jugar un partit, sí que a Bilbao i va marcar el gol, però bueno, no ho tenia clar com seria. Bueno, ara s'està destapant, veurem si té continuïtat. Jo hagués portat un delanter centro. A veure, sense faltar-li el respecte ni a Caleri ni a Ferreira, però potser un altre una mica més contrastat, no? Que hagués costat més diners. Bueno, hagués costat més diners. Per això s'han vengut a dos jugadors i han tingut uns beneficis econòmics.
Perfecte, Dani. A veure com va aquesta temporada, que és a parts iguals, il·lusionants i perillosa, La il·lusió d'Europa i amb la por sempre de que l'equip no ho pugui pagar la Lliga.
Sí, anem a veure aviam què passa.
Dani, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Una punt del Girona per tancar futbol. Jordi Gaya, bona tarda.
Bona tarda.
Un Girona que s'ha mogut molt al mercat i pràcticament fins l'últim minut.
Sí, sí, ha estat un estiu d'allò més mogut a Montilivi. S'han arribat a moure fins a 30 jugadors. 16 han estat les cares noves respecte a temporada passada i 14 les sortides d'una llarga plantilla que finalment serà de 25 jugadors i que ha estat confeccionada, com tots sabem, amb l'objectiu de que el Girona torni ja l'any vinent ja a primera divisió. Una plantilla a la que ahir s'hi van sumar dues cares noves durant la darrera jornada del mercat. Avui han estat presentats amb el Girona Brian Olivan i Asier Riesgo. El veterà porter de 35 anys arriba lliure a Montilivi després d'haver acabat la seva vinculació amb l'Eibar i signa per una temporada amb el conjunt gironí. Tot i haver-se truncat aquest estiu el seu fitxatge pel Manchester City, Riesgo assegura que està molt il·lusionat amb aquest nou repte i que arriba a Girona per aportar la seva experiència a l'equip.
Muy contento de estar aquí. Me surgió la oportunidad dos días antes de acabar el mercado y desde el principio lo vi con buenos ojos y al día siguiente ya estaba aquí. Es un reto muy bonito, personal, deportivo y la verdad que muy ilusionante también. Me han recibido muy bien y la verdad que estoy feliz y bueno, y a intentar aportar todo lo que pueda para que consigamos los objetivos, sobre todo colectivos, y bueno, pondré toda mi experiencia para que consigamos esos objetivos.
Recordem que Riesgo arriba al Girona per substituir la baixa de Bonu. El porter marroquí marxat al Sevilla, cedit amb opció de compra. I el darrer fitxatge dels gironins també està presentat avui. Brian Olivan arriba provinent del Cádiz i jugarà cedit aquesta temporada amb els blanquivermells. Lateral barceloní dels 25 anys arriba a Montilivi per a competir al carril esquerre amb Mujica i Adai.
Gràcies, Jordi.
A tu.
Fins aquí el futbol. Ara bàsquet, Mundial de la Xina, anem cap allà. Pilar Casado, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos
buenas noches,
siguiendo.
¿Eh?
Buenas noches para ti. Sí, que ahí, ¿qué hora es ahora?
Las 10 menos 8 minutos.
Las 10 menos 8 minutos. Bueno, ¿y habéis cenado ya o no? ¿O...
No.
Todavía no. Bueno.
No, no, porque España ha entrenado de 7 a 8 y cuarto, después ha hablado Rudy Fernández, y ya nos metemos en la dinámica de los programas de mediodía, así que ya veremos a ver si toca luego o no.
Bueno, oye, ahora te pregunto por España, pero antes está muy ajustado el partido entre Estados Unidos y Turquía. Solo 4 arriba los norteamericanos, ¿eh?
Hay dos partidos tremendos. Uno es el partido que tú dices, el de Estados Unidos, que quedan poco más de 2 minutos del tercer cuarto y está de tú a tú, merced al partidazo que está haciendo un viejo conocido como es Ersan Ilyasova. 19 puntos y 6 rebotes está haciendo Ilyasova, pero la jornada, la verdad es que está emocionante porque quedan 14 segundos en otro grupo y en otro partido, en el Brasil-Grecia, y está ganando Brasil por 2 puntos a la Grecia de Antetokounmpo, a pesar de los 20 puntos de Printesis, otro viejo conocido como es Anderson Varejao, el Pipa Varejao, 22 puntos, digo, insisto, está a punto de poder dar la sorpresa a Brasil y batir a Grecia. Pero en la jornada de hoy, por ejemplo, es verdad que han ganado favoritos como Australia, ha ganado también la República Checa, ha ganado Lituania a Canadá. Pero a mí me parece que el bombazo de la jornada se llama República Dominicana. Ha ganado a Alemania por 2-68-70 y el equipo de Néstor Elche García, que se midió a España en la preparación, ha dejado a Alemania fuera de la siguiente fase. Uh-huh. Tela, ¿eh? Y República Dominicana era un equipo cogidito con alfileres muchos, ¿eh? Muchos.
¡Viva Chicho Sevilla!
Correcto. Y, por cierto, está palizando Francia a Jordania, lo cual, bueno, pues más o menos esperado.
Bueno, Pilar, ¿y a España cómo la ves? Que sí, 2-2, mañana toca Irán, pero las sensaciones no acaban de ser del todo buenas, ¿no? ¿O qué?
No, la sensación que tenemos es un poco, ¿cómo te diría yo? Por un lado, sabíamos que, bueno, que quizá podíamos tener algún problema en la anotación, porque lo hemos visto en los test de preparación de este Mundial. A ver, no es tampoco habitual que una selección haga 4 de 30 desde el 6-75, como le pasó ayer a España frente a Puerto Rico, porque aunque Puerto Rico, es verdad que hay distancia baloncestística entre Puerto Rico y España, Puerto Rico siempre nos ha dado muchísimos problemas en los mundiales. Es decir, nos ha planteado zonas, nos ha planteado muchas trampas y no hemos jugado ni mucho menos a gusto. Hemos pasado de un récord de triples, el que hicimos en el primer partido, a hacer un 4 de 30. Hombre, ojalá en el equilibrio esté la virtud y mañana por lo menos ante Irán no tengamos ese sufrimiento. Yo creo que la preocupación es otra, que es, ¿puedes anotar o no anotar? Eso ya sabes, depende de cómo tengas la manita. Hay días que tienes la mano tonta y no te entra nada. Pero si eso te lleva a precipitar y sobre todo te lleva a descuidar la parte de atrás, te lleva a descuidar la defensa, entonces Houston sí que tenemos un problema. Pero bueno, yo me aferro un poco a que España siempre va un poquito en modo diésel. Yo creo que también les hace falta acople a muchos jugadores hasta que van encontrando el sitio en los sistemas, porque bueno, hay muchas caras nuevas, faltan piezas importantes que ha habido que ir sustituyendo. Entonces Bueno, yo soy optimista. Quiero pensar que primero mañana frente a Irán, Irán está eliminado ya porque ha perdido los dos partidos, y yo creo que mañana frente a Irán, hombre, tendremos problemas a lo mejor en el juego interior porque los grandes de Irán son muy grandes, pero decía Scariolo que entre otras cosas había reservado ayer a Billy Hernán Gómez precisamente para tenerlo un poquito más fresquito de cara al partido con Irán, porque entre otras cosas está Haddadi, pero hay otros hombres con muchos centímetros en la pintura que supongo que nos va a dar un poquito de guerra, ¿no? Pero vamos, Irán tampoco es ninguna maravilla, ¿eh? Para que no nos engañemos. El problema lo tenemos nosotros, como digo yo.
A ver cómo va mañana. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Adiós. Ahora tenis, Open USA, tema Nueva York. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan?
El que sí que va como un tiro, Rafa Nadal, ¿eh?
Buah, espectacular. Mira, estoy ahora mismo en la Quinta Avenida aquí en Nueva York, ya camino del torneo, y yo creo que la gente todavía tiene caras de alucine después de lo que vieron ayer, ¿eh? Especialmente ese penúltimo punto en el que Rafa llega a una bola absolutamente imposible por piernas y a partir de ahí entra la magia, entra la muñeca, entra el talento para ponerla en el único huequito de pista por fuera de la red donde podía ponerla. Entonces, bueno, en un partido en el que sufrió, en un partido en el que se enfadó, en un partido en el que sudó muchísimo porque había muchísima humedad, al final consiguió reaccionar, y es lo que le pasa a menudo aquí en Nueva York, que pasa de estar sufriendo y de estar pasándolo mal a dar un auténtico recital de tenis como pasó ayer, y a todo un tío como Marin Cilic, que ha sido campeón aquí, que ha sido número 3 del mundo, meterle un 6-1 y 6-2 para acabar con un partido que se preveía bastante complicado, la verdad, al perder el segundo set.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Sports Cope está de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui tenim etapa, una altra vegada, tenim etapa important a la Vuelta. Tenim la crono individual. Quique, bona tarda.
Què tal? Decisiva, sí senyor. Batllori, bona tarda. Des de Pau, això no és el Tour de França, però ho sembla, és la Volta a Espanya, crono de 36 quilòmetres, preciosa per aquí, pels voltants de Pau, al final, com sempre, aquí davant del Palau Gran Palais de Pau, que és una ciutat espectacular i molt, molt, molt recomanable. De moment, millor temps pel francès Rémi Cavagnà, que doncs està lluint en aquesta crono i també en aquesta Volta a Espanya, a més de 45 quilòmetres per hora, però d'aquí una estona sortiran ja els que s'han de jugar la victòria, almenys la posicions de la general, que són els quatre millors, evidentment Alejandro Valverde a les 4:39, dos minuts després Miguel Ángel López, a les 4:30 i 43 sortirà Primoz Roglic, gran favorit per avui i gran favorit per lluir el mallot de líder després de l'etapa, i òbviament el darrer serà el líder actual a les 16:45, Nairo Quintana, que haurà de defensar-se doncs, sense ser un especialista, de les embestides de Primoz Roglic.
Estem pendents, Quique, gràcies.
Una abraçada, bona tarda.
Tenim alguna novetat en les tasques de recerca de Blanca Fernández Ochoa? Algun progrés? Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Molt bona tarda. Bueno, de momento se está reforzando esa búsqueda con 7 drones para facilitar la visión en zonas de peor acceso para las personas. Estos aparatos constan de cámara de alta resolución, zoom de alta calidad y cámara de infrarrojos que permite detectar personas por la noche o en condiciones de baja visibilidad. Se da la circunstancia de que la hija de Blanca Fernández Ochoa, Olivia, le comunicó que su madre iba a hacer senderismo por 4 días.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hail Superstar. Sí, per fi ha arribat la collita. Que li diguin a la plantilla de l'embol del Logroño La Rioja, que ha completat la seva pretemporada, anant a la Barema, a les finques de Azabache, plantilla i cos tècnic donant un cop de mà a la collita de tot el raïm per preparar doncs la reserva d'aquesta temporada 2019. Una pretemporada atípica i dura, sí senyor, pel bambol del Logroño. Última hora, Valleri.
Última hora.
Alexis Sánchez a la web del Inter. El Inter tiene equipo para ganarle al Barcelona. Ha començat el judici del Levante Zaragoza de 2011. Sí. Els acusats han demanat anar al jutjat únicament quan els hi toqui de declarar. El Zaragoza negocia amb Sergio García. Està a l'atur, per tant, pot fitxar en qualsevol moment per qualsevol equip. Han presentat la Lliga de Primera Femenina. Les úniques que no podien parlar, política de comunicació, les representants del Club Deportivo Tacón.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé, Oli.
Gràcies.
Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.